Bona tarda. Bona tarda a tothom. Primer de tot, abans dels avisos que us diem, agraïm molt sincerament al senyor Joan Roure que hagi pogut venir. Fa 4 dies que ha arribat i realment doncs, la seva tasca doncs, ha estat molt dura i estem molt, molt i molt agraïts que hagi pogut venir. I dit això, doncs, primer comencem amb totes les informacions de l'aula i després anirem per la seva conferència. Aquesta setmana tenim la segona sortida a la visita al Castell de Montesquieu i al Museu del Coure, aquest divendres 27. Sortirem a 8:15 des d'Arenys de Munt i a 8:15 des d'aquí al Calissai. Aquesta sortida és la segona vegada que es fa, la setmana passada vam anar-hi, el dia 19 vam anar-hi i queda alguna plaça lliure i us recomanem als que hi va demanar, ens va agradar molt, ens va interessar molt, vull dir que qui estigui interessat però ho ha de dir avui, perquè avui és l'últim dia d'inscripció. També ja sabeu que tenim la sortida dels 3 dies per la Rioja, del mes de juny, 3, 4, 5 i 6. Queda molt poques places, però si algú està interessat també que ens ho digui. Passat Setmana Santa doncs, ja farem tots els tràmits de pares i senyals i totes aquestes coses. I també dir-vos que el dimecres, dia 1 d'abril, dimecres sant, a les 10 visitarem la col·lecció del pintor anyany Joan Colom al Museu d'aquí d'Arenys. Cal inscripció prèvia també. La visita estarà guiada pel Joan Miquel Llodrà. I com sempre, suposo que ja els pareu, que us diem, doncs sisplau, mòbils en silenci, sisplau. Bé, ja anem per la conferència d'aquest, que serà l'última del trimestre. I com us he dit, doncs, tenim l'honor de poder comptar amb la presència del senyor Joan Roure Villamanco, arribat fa pocs dies de la zona de la guerra de l'Iran, que ha estat una de les primeres acreditacions internacionals en entrar al país, acompanyat d'un reduït nombre de periodistes i explicar-nos el conflicte per les pantalles de Televisió de Catalunya. Ell és periodista de la secció internacional de TV3, especialista en el Pròxim Orient. Des de l'any 82 ha cobert sobretot els conflictes entre Israel i Palestina, la guerra del Líban, la guerra d'Iraq, la revolució egípcia, la guerra civil siriana i entre altres moltes altres cobertures que ha fet. També té publicat el llibre El complot dels intransigents, el Pròxim Orient de la guerra del Líban a la batalla de Jerusalem, i també ha rebut diverses distincions com el Premi Esperança de la Comunitat Palestina de Catalunya l'any 2013 i també el Premi de l'Institut dels Drets Humans de Catalunya el 2020. Avui, Joan Roure, el títol de la conferència era el nou desordre internacional després de Gaza, però realment que ens expliqui el que ell vulgui, perquè té tantes coses per explicar i segur que són tan interessants totes que ens expliqui el que vulgui perquè ens interessarà molt. Dir-vos que ens tornarem a trobar el dia 7 d'abril en aquest mateix espai, com us he dit, és l'última del trimestre. Bona Pasqua a tothom i moltes gràcies.
Hola, bona tarda, em sentiu?
Sí.
Bé, perdoneu pel retras, vinc a la tele directament i no m'agrada fer tard, però sempre passant coses o altres. A veure, jo imagino que aquí tothom està molt interessat amb l'actualitat del que passa, tothom està molt preocupat amb la guerra que es va estenent per l'Orient Mitjà, els costos que té per nosaltres, tant econòmics com per algú psicològics també. Intentaré ser breu, a mi, donat que això és un context universitari, a mi sempre m'ha de donar una mica el context històric del que està passant, no? Perquè si no ens quedem sempre amb la pura actualitat i no sabem d'on venim i això impedeix que sapiguem una mica cap on anem, si és que algú sap cap on anem hores d'ara amb la presidència de Trump, no? Per tant, intentaré fer una breu introducció històrica i després, bueno, bàsicament em posaré les vostres mans i pregunteu si està tot tan encès que es pot agafar per molts cantons, o sigui, deixaré que pregunteu i intentaré anar responent. Però sí que m'agrada doncs, situar una mica la gent, perquè això no comença ni el 28 de febrer, quan l'atac israelo-nord-americà, aquest últim, el febrer, el mes passat, vaja. Tampoc comença el 7 d'octubre del 23 amb l'atac de Hamas a Gaza, venim de molt enrere, ni tan sols comença amb la creació de l'estat d'Israel l'any 48. Jo aquí he situat un mapa, que és una mica el mapa el que els anglòfons en diuen de Middle East, no? L'Orient Mitjà, que ells inclouen una zona amplíssima que va de Marroc a Centràsia, però en definitiva el mapa que més ens interessa és aquest, i en concret diu que hi ha un cursor, sí, aquí està, en concret aquesta part d'aquí és el que ens interessa, que l'Iran en queda fora, és aquesta part, dins d'aquest cercle vermell. Això, el cercle vermell indica, al meu entendre, el nucli de tots els conflictes que s'han anat desenvolupant des de l'època en què està fet aquest mapa, que és a principis del segle XX, quan tota aquesta regió, tota la regió aquesta, estava sota l'imperi otomà. Amb la Primera Guerra Mundial, els anglesos i els francesos firmen uns acords secrets a l'any 1916, que es diuen els acords de Sykes-Picot, entre els dos ministres exteriors de Gran Bretanya i de França, que decideixen que si guanyen la Primera Guerra Mundial, estem parlant de l'any 1916, si guanyen la Primera Guerra Mundial es repartiran el que és l'Orient Mitjà, el que és el Pròxim Orient. Jo el Pròxim Orient tinc per Israel, que està aquí, i els països són limítrofes, no? En lila, dins d'aquest cercle vermell, en lila s'ho quedarien els britànics, si guanyaven la Primera Guerra Mundial, que inclou Iraq, Jordània i Palestina, que aquest és el centre de tots els conflictes que s'estan desenvolupant ara, i Síria i el Líban quedaria sota mandat francès si guanyaven. Això és el que van firmar en secret Gran Bretanya i França mentre es prometien a diverses parts. La declaració Balfour de l'any 1917 prometia als sionistes jueus que tindrien una llar nacional a Palestina, sense consultar els palestins que hi vivien, i prometien als àrabs que si se sumaven a l'esforç de guerra contra els turcs al costat de francesos i britànics, doncs els hi concedirien la independència. No va haver-hi, de moment, ni llar nacional pels jueus a l'acabar la Primera Guerra Mundial l'any 1918, ni va haver-hi independència pels països àrabs, sinó que el que es van complir són aquells acords secrets Sykes-Picot que posava Iraq, Jordània, Palestina, Síria i el Líban sota mandat, és a dir, una forma de colònies de Gran Bretanya i de França. Aquí comença el nucli del problema, és a dir, el traçat de les fronteres del Pròxim Orient i de l'Orient Mitjà per part de les potències colonials guanyadores de la Primera Guerra Mundial, que van desfer Síria i van transformar Síria en dos països, que va ser el Líban i Síria. Els britànics van gestionar Palestina i van anar deixant entrar una immigració massiva de jueus que procedien de les persecucions antisemites d'Europa, notablement a partir dels anys 30 de les persecucions dels nazis i als anys 40 del propi Holocaust, van anar portant jueus cap allà. Aleshores, a partir d'aquí, i donat als àrabs al principi, els àrabs palestins no hi van tenir cap problema, però de seguida es van adonar que allò era una operació per ocupar el seu país on vivien, que era Palestina, ocupar-lo i gestionar-lo per part dels immigrants que anaven arribant, que eren els jueus organitzats sota l'organització sionista. Quan Gran Bretanya, exhausta després de la Segona Guerra Mundial, és a dir, 30 anys després d'aquell apropiament de Palestina per part dels britànics, amb el desgast de la Segona Guerra Mundial, els britànics es donen compte de que ja no poden mantenir el control de Palestina, entre altres coses, perquè hi havien esclatat nombroses revoltes i enfrontaments entre els jueus que ja vivien a Palestina i els palestins originaris de la terra. Es van posar el mandat britànic de Palestina, que és tota aquesta zona, és tot aquest mapa, eh? O sigui, Palestina va de la punta d'aquí del Mont Hermon, fa tota la costa, el desert del Negev i talla per la vall del Jordà. Tot això és la Palestina històrica. Posen aquest territori que estava sota el seu control en mans de les Nacions Unides perquè proposin un pla de partició. El pla de partició és el que està també en aquest mapa. És a dir, en aquell moment hi havia més del 60% de població palestina i hi ha la immigració jueva abans de la Segona Guerra Mundial i després de la Segona Guerra Mundial havia arribat ja al 40% de població, que era minoria, i el pla de partició proposava tot el que està en gris, és a dir, la zona, això és la Galilea, Cisjordània molt ampliada respecte a la que coneixem ara, i Gaza, imagineu-vos, molt més ampliada del que és ara, tota la part grisa pels palestins, pels àrabs palestins que vivien a Palestina. Tota la part blanca, tota la zona de Safat o la zona costanera i el desert del Negev, per la comunitat jueva que vivia a Palestina. Quin era el problema? Aquí amb aquest pla de partició sempre retreu els palestins de no haver-lo acceptat. Quin era el problema d'aquest pla de partició? En primer lloc, que es feia en contra de la majoria de població que vivia en aquest territori, que eren els palestins. I en segon lloc, que s'atorgava als palestins el 45%, és a dir, això, aquesta zona grisa, la zona grisa, és el 45% del territori per una població que ja era del 60%, i el 55% del territori, la zona blanca, que era la major part del territori, s'atorgava a la comunitat jueva de Palestina, que eren el 45%. És a dir, que no només s'anava un pla de partició en contra de la voluntat majoritària de la població que vivia a Palestina, sinó que a més s'atorgava la major part del territori a la menor part de la població que eren els jueus. Si, a banda del territori, ens fixem en la població, veureu que només hi havia majoria jueva a la zona de Jaffa. El gris clar és majoria jueva. El gris fosc és la població àrab. A totes i cada un dels departaments de Palestina, aquí el 100% pràcticament, els grisos palestins eren majoria de població, excepte a la zona de Jaffa, Tel Aviv, que és la zona costanera, que aquí vivien, estaven concentrats la major part de la població jueva. Si això en quant a població, si anem a propietats, encara és més apabullant. Les propietats grises fosques són palestines i les grises clares són jueves. És a dir, es pretenia donar el 45% del territori a la població que ostentava el 90% de la propietat de les terres. Aquest és el gran motiu pel qual els palestins es van oposar a la partició de Palestina i la comunitat sionista jueva de Palestina va estar-hi sempre a favor amb la idea, a més, d'expandir-se. Cosa que va passar immediatament a la Primera Guerra. La Primera Guerra entre Israel i els països àrabs va ser només crear-se l'estat d'Israel el 14 de maig del 1948. Llavors va haver-hi la Primera Guerra, que certament van iniciar els àrabs perquè estaven en contra d'aquella partició. I aleshores, en aquesta guerra, què passa? Doncs que d'aquests territoris que tenien els palestins, Israel la va guanyar i va quedar al mapa exactament igual que el que tenim ara dibuixats a tots els diaris sempre, quan es parla dels territoris ocupats, quan es parla... És a dir, Israel passa del 55% del territori que li donava el pla de partició de l'ONU a un control del 75% del territori. Israel guanya la Galilea, empetiteix aquest ronyó que és Cisjordània, fixeu-vos lo gran que era Cisjordània i Gaza, i com queden aquí. En verd, això és Cisjordània, Jerusalem queda partit, una part per Israel recent creat, l'altra part els palestins, i Gaza, que era la franja que tenim ara, que ha estat tan notícia des del 7 d'octubre del 23. Gaza és un territori que fa aproximadament 40 quilòmetres de llarg per uns 14 d'ample. I Cisjordània, que és això. Bé, exactament aquest mapa és el mapa reconegut per la comunitat internacional. És a dir, que quan es parla de l'estat d'Israel, es parla de tota aquesta zona que va d'aquests taronges i grocs, i quan es parla d'on hi hauria d'haver-hi un estat de Palestina, és en el 24% del territori de la Palestina que van dominar els britànics, que és Cisjordània, Jerusalem Est i la Franja de Gaza. Aquest és l'escenari en què s'està desenvolupant la crisi actual pel que fa a Palestina. Què va passar més a més? Que en una segona guerra, aquesta iniciada ja per Israel, no sé si tinc aquí el mapa, exacte, aquesta segona guerra iniciada per Israel l'any 1967, Israel inicia una guerra per conquerir tot Palestina. Per tant, Israel, que internacionalment reconegut és aquella part que us deia abans, ocupa militarment des del juny de 1967 tota Cisjordània, Jerusalem Est també, aquí, i la Franja de Gaza. És a dir, tot el territori del mandat britànic a Palestina des de 1967 està sota control israelià, per bé que no està reconegut internacionalment i que les seves fronteres internacionals continuen siguent les de l'any 48, és a dir, Israel sense Cisjordània, Jerusalem Est i Gaza. A més, van conquerir en aquesta guerra del 67 el Sinaí, que el van tornar posteriorment a l'any 82 i ara ja no ve el cas. Bé, en aquest sistema d'ocupació que és ferri, que regeix per un sistema clàssic d'apartheid, és a dir, Israel governa a Cisjordània, aquesta zona aquí insisteixo, és un mateix territori on han anat colonitzant-lo il·legalment, està als territoris conquerits per casus belli, és a dir, conquerits militarment. Hi ha una prohibició a la Carta de l'ONU i en el dret internacional que impedeix colonitzar-los. Una cosa és ocupar-los militarment, però transferir població civil del país ocupant al territori ocupat està prohibit. Doncs bé, Israel ha transferit en aquests territoris ocupats, pel que fa a Cisjordània, aproximadament uns 250.000 colons israelians, que és un dels grans problemes que tenim ara, i a Jerusalem Est hi han transferit uns 200.000, 150-200.000 més colons israelians. A Gaza també ho van fer, però se'n van retirar a l'any 2000. En aquest context de conflicte, la Franja de Gaza, Israel se'n va retirar a l'any 2000, però la van mantenir segellada, és a dir, el que a la ONU es coneix com una ocupació des de fora, és a dir, un territori que no té població ni militars de la potència ocupant, però que es continua considerant ocupat perquè totes les fronteres estan tancades per terra, mar i aire, de forma que aquella població, que en el cas de Gaza era de 2.300.000 persones, estaven en un gran camp de concentració sense poder ni entrar ni sortir des de l'any 2000. En aquest context de Gaza esclata el gran atac sorpresiu per tothom de Hamas el 7 d'octubre de l'any 23 com una mesura, és a dir, és un atac indiscriminat, és un atac igualment il·legal, constitueix un crim de guerra perquè va causar uns 1.200 morts, la majoria dels quals palestins, i d'una manera indiscriminada, però el context és que ja venien de més de 20 anys d'assetjament de la franja i de que ningú hi feia res. Això és una forma que m'has de dir: ei, estem aquí, necessitem una solució, volem poder-nos bellugar. La resposta israeliana, jo crec que això ja és molt d'actualitat, ja estem parlant de fa 2 anys i mig, la resposta israeliana va ser absolutament desproporcionada. Es calcula que van causar uns 100.000 morts a la Franja de Gaza, aproximadament, un 80% dels quals civils. Van llançar amb bombes l'equivalent a entre 4 i 5 bombes d'Hiroshima sobre un territori que, recordeu, us deia que fa 40 quilòmetres de llarg per 13-14 d'amples, naturalment 4-5 bombes d'Hiroshima sense la radiació atòmica. Estem parlant de potencial explosiu d'aquestes bombes, de totes les tones de bombes que s'han tirat en allà, aproximadament són 150.000 tones de bombes. Bé, la Franja de Gaza ha quedat arrasada en un 80% de les seves infraestructures civils. És un territori molt difícil d'habitar-hi, continua segellat i l'ajuda humanitària hi entra amb comptagotes, i aquesta és la situació en què ens trobem a Gaza avui dia. Pel que fa a Cisjordània, ja des de l'any 67, com us deia abans, s'ha aplicat una política de colonització, és a dir, de desplaçament de població jueva israeliana en territori ocupat d'una manera il·legal. S'han anat instal·lant en els llocs estratègics tota una sèrie d'assentaments, de colònies israelianes en territori legalment palestí, segons la Carta de l'ONU i la comunitat internacional, i allà s'han anat instal·lant assentaments. De forma que en aquest mateix territori de Cisjordània, Israel hi està aplicant una política de manual d'apartheid. Per què? Perquè és un territori únic, que és Cisjordània, on conviuen dues poblacions, que és la jueva israeliana i la palestina autòctona, sotmeses a dues legislacions diferents en funció de l'ètnia a la qual pertany cada una de les comunitats. És a dir, els jueus que viuen a Cisjordània es beneficien d'una legislació democràtica de caire occidental, és a dir, en tribunals civils, en drets reconeguts, que és la que s'aplica a Israel. La població autòctona palestina, que estem parlant de sobre uns 3 milions de persones, i els colons serien uns 300.000, és a dir, 10 vegades més, amb ells se'ls hi aplica una política, un sistema judicial que és d'ocupació militar. Estan sotmesos a tribunals militars, no se'ls hi reconeixen cap dret civils, amb l'agravant de que en aquest mateix territori, en funció de si ets palestí o de si ets jueu, pots transitar per unes carreteres o per unes altres, pots viure en uns pobles o per uns altres, i ja us podeu imaginar, per exemple, el tema de l'aigua, no? Els jueus que viuen a Cisjordània disposen de 12 vegades més aigua que els palestins que viuen a Cisjordània. És a dir, una situació clàssica, típica, de manual, d'apartheid. Igual que el que s'aplicava contra els negres a Sud-àfrica. Un mateix territori amb dues legislacions en funció de l'ètnia a la qual pertanyen les poblacions que hi viuen, discriminats, segregats, és apartheid. Aquest és el context polític en què es va llogar Palestina. A nivell regional, per què va esclatar, al meu entendre, això ja són valoracions més personals, però bueno, que compartim amb molts analistes, no? Per què de sobte va esclatar la gran crisi de Gaza el 7 d'octubre de l'any 2023? Bé, aquí hem d'obrir una mica, i anirem obrint una mica el mapa fora de Palestina. Jo he volgut començar amb Palestina perquè s'entengui que aquest és el conflicte nuclear que s'arrossega de fa 110 anys, 109 anys per ser exactes, i que ha anat, o sigui, a no resoldre's, ha anat provocant una extensió de la conflictivitat en l'Orient Mitjà. Per què? Doncs simplement perquè hi ha les potències colonials d'entre les dues guerres mundials van intentar fer encaixar a dins d'una regió una comunitat, la jueva, que n'era externa. Aleshores, aquí hi havia dues formes d'encarar-ho, això. O bé, la comunitat jueva sionista de Palestina buscava una forma d'entendre's amb els seus veïns, sobretot després de la guerra del 67, que estaven en una posició de força. És el que es coneixia pau per territori, és a dir, nosaltres desocupem la part que hem ocupat de Palestina l'any 1967, tenim present que el 75% de Palestina ja se li reconeixia internacionalment. Això era una forma d'encaixar, és a dir, canviar pau per territoris. I l'altra era la imposició militar de l'hegemonia israeliana, aprofitant que tenien l'aliança incondicional de la primera potència militar mundial, que són els Estats Units, i també, per què no dir-ho, la complicitat europea amb siguent el primer soci comercial d'Israel, siguent la Unió Europea. No? Per tant, amb aquests dos grans aliats occidental, Israel opta per la política del conquerir. És a dir, independentment dels governs, potser amb la salvedat, jo crec que aquí tothom té suficient com per recordar el primer ministre Isaac Rabin, no? I els acords d'Oslo de l'any 92 fins que el van assassinar precisament ideològicament en l'esfera dels qui avui governen Israel, és a dir, el Likud i l'extrema dreta israeliana. Potser allò va ser una petita illa d'esperança de que Israel entrava per la via de canviar territoris a canvi de pau. Rabin és assassinat i aleshores el gran projecte de la dreta sionista, que ja ve dels anys 30 i 40 i de Ben Gurion, d'apropiar-se, el que ells en diuen, al màxim de territori amb el mínim d'àrabs vivint-hi, doncs això és el que ha anat aplicant Israel molt notablement a partir del 7 d'octubre de 2023. Però aquí recupero el que deia abans. Per què esclata la crisi d'octubre del 23? Jo crec que aquí hi ha una vessant internacional que s'ha de tenir molt en compte. La crisi d'octubre del 2023 té absoluta relació amb el que està passant avui a Iran. Espero que no us perdin tant anar amunt i avall. Després de les preguntes en recuperem. A partir de l'any 2010 comencen unes negociacions, o sigui, al marge del que passava a Palestina, l'altre gran país que representa una pedra a la sabata dels Estats Units ha estat l'Iran. A partir del 2010 comencen unes negociacions serioses entre els Estats Units i l'Iran i la Unió Europea, el que se'n deia els 5 mesos, no? Els 5 països membres permanents del Consell de Seguretat d'Europa més la Unió Europea. Comencen a negociar com controlar el programa nuclear iranià, que ells insisteixen que és només d'ús civil, però que se'ls acusava de que tingués una vessant militar, és a dir, intentar construir la bomba atòmica. Les negociacions comencen el 2010 i amb l'administració Obama el 2015 es firmen uns acords garantits per l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica. Es firmen uns acords entre, bàsicament, hi havia més pàgines, els xinos, els russos, però bàsicament entre els Estats Units i l'Iran. En què consistien els acords signats per Barack Obama el 2015? Consistien en que l'Iran no podia enriquir més urani que del 3,67%, si no m'equivoco, però... O sigui, per sota del 4%, un enriquiment d'urani per sota del 4% de qualitat, per obtenir urani amb capacitat militar requereix que superi el 90% d'enriquiment. És a dir, el 3% al 90%, imagineu la distància que anava i les garanties que hi havia de que l'Iran no es dotaria d'una arma nuclear. Això ho firma Obama el 2015 i aleshores allà comença la gran construcció del casus belli, la gran construcció de l'imaginari conflictiu, la gran construcció del que ha acabat passant aquest 28 de febrer, que està en la ment de Benjamin Netanyahu. O sigui, Benjamin Netanyahu, quan Obama firma els acords amb l'Iran, ell posa el dit al cel, és aquella famosa, no sé si recordeu, aquella famosa bomba que porta l'Assemblea General de l'ONU, que va assenyalant els perills que constituïen, no sé, és igual, però va ser una imatge molt famosa. I aleshores Benjamin Netanyahu se situa absolutament en contra de qualsevol acord amb l'Iran, amb la intenció ja de tard o d'hora poder entrar en guerra amb l'Iran. Arriba Donald Trump a la presidència i el 2018, a instàncies ja de Benjamin Netanyahu, que és el gran ideòleg de la guerra actual a l'Iran, convenç Donald Trump d'abrogar, de sortir d'aquells acords firmats per Obama el 5+1, sortir d'aquells acords, incrementar les sancions a l'Iran, i aleshores l'Iran es considera alliberat d'aquells acords, manté el compliment d'aquells acords durant un any, i aleshores si al cap d'un any en veure que s'incrementaven les sancions econòmiques contra l'Iran, comencen a enriquir urani, efectivament, comencen a enriquir urani per sobre de la xifra pactada que havien respectat fins que els Estats Units es van retirar d'aquests acords. De manera que l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica va arribar a trobar partícules d'urani en els laboratoris iranians que s'havien enriquit fins al 60%, ja molt més a prop de l'obtenció de l'arma nuclear. Això és una realitat. Entre el tram 1 del 2015 i el tram 2 del 2023, els dos mandats de Trump, hi ha un mandat de Joe Biden. Curiosament, amb aquest mandat de Joe Biden, per compte, Joe Biden havia estat vicepresident de Barack Obama. Joe Biden, i jo voldria creure, després veient el seu estat de salut, voldria creure que l'home ja va arribar a la presidència mentalment armat, no? És a dir, amb no totes per l'edat, no és cap. Jo crec que l'home no tenia la suficient agilitat mental com per regir un país de la complexitat que tenia els Estats Units, perquè si no s'entén que en els 4 anys de mandat de Joe Biden no hagués recuperat la línia del diàleg amb l'Iran que tants bons resultats havia donat amb Obama i mantingués la política de Donald Trump del primer mandat. És a dir, entre Obama i Biden hi ha un mandat de Trump. Doncs Joe Biden va seguir stricto sensu la política que havia mantingut Trump en el seu primer mandat per comptes de recuperar la d'Obama. De manera que continua aplicant sancions a l'Iran i, el que és més important, quan esclata la crisi del 7 d'octubre del 2023 amb la resposta absolutament desproporcionada d'Israel per l'atac constituït com a crim de guerra que havia fet Hamas abans, però la resposta és tan desproporcionada que els màxims, o sigui, organitzacions com Amnistia Internacional, el Comitè de Drets Humans de l'ONU, una ONG israeliana que es diu B'Tselem, els principals experts en genocidi que hi ha internacionalment han qualificat la resposta israeliana a l'atac de Hamas a Gaza, ho han qualificat de genocidi. Bé, doncs el senyor que va mantenir durant un any i mig l'armament, les relacions, el suport incondicional a Israel en aquest acte perllongat de genocidi va ser el president Biden. De manera que davant del silenci absolut de la Unió Europea, molt decebedor al meu entendre, penseu que la Unió Europea és el principal soci comú, el principal armador d'Israel són els Estats Units, però el principal soci comercial d'Israel és la Unió Europea amb el que s'anomenen els acords preferencials d'associació, és a dir, que beneficien molt les exportacions israelianes cap a Europa. Aquests acords que manté Europa amb Israel està escrit negre sobre blanc, és a dir, en la lletra d'aquests acords se supedita que el manteniment d'aquests acords, d'aquest tracte preferencial per Israel, literalment a que Israel respecti els drets humans. Sí, Israel, que està perpetrant el que molt probablement acabi sentenciat com a genocidi a Gaza. Està perpetrant un operatiu de neteja ètnica a Cisjordània expulsant centenars de palestins de les seves cases a la zona de Cisjordània. Malgrat tota aquesta actitud d'Israel absolutament reprovable segons el dret internacional, la Unió Europea ha continuat mantenint tots els acords preferencials amb Israel i els Estats Units enviant armes. Clar, davant aquesta falta de línies vermelles que li hagi marcat als aliats d'Israel el govern de Benjamin Netanyahu, Benjamin Netanyahu va escalant el conflicte. Amb Síria, amb el Líban, el Iemen, fins a arribar en el moment en què aconsegueix de nou convèncer el president nord-americà Donald Trump de que l'Iran constituïa un perill existencial d'una forma absolutament inventada, un perill existencial per Israel i per la pau mundial, i que calia entrar en guerra amb l'Iran. I aquí arrenca el 28 de febrer, el mes passat, arrenca l'actual fase d'aquesta crisi, que ara ja té una magnitud, o sigui, hem passat de Palestina, ara ja té una magnitud que abarca tot l'Orient Mitjà. Molt notablement l'estret d'Hormuz, per on passa el 20% del petroli mundial, que ha fet que les nostres gasolineres, entre altres coses, ha fet que les nostres gasolineres, la benzina s'hagi posat en 3 setmanes, hagi augmentat d'1,40 a 2 euros al litre. A part de moltes altres implicacions amb els tipus d'interès, amb la inflació i tot el que pugui anar comportant aquesta crisi. Bé, no sé, jo crec que ha passat una mica així ràpid per sobre de tot, no sé si s'ha entès, però bueno, per relacionar una mica les idees i sacsejar una mica, no? Perquè sempre sembla que visquem en el dia de avui l'Iran hi ha 3 míssils, ara han tirat 10, no? Però a veure, en quin context passa tot això, no? Doncs jo, si ho hagués de resumir en una frase, el context en què passa tot això, el nucli de tots els problemes, de tots no, però o sigui, el problema nuclear central a l'Orient Mitjà és l'encaix d'Israel en aquella zona, d'una manera o d'una altra. I per la que s'ha optat ara mateix és per l'encaix de forma militar, impositiu i devastador per tota la regió. Jo no... A veure... Sí, jo crec que ja està bé, no? Vull dir, jo no és que tingui pressa, és que això ens podíem extendre aquí dies. Perquè jo penso que és més val que vosaltres mostreu l'interès per un cantó o per un altre, no? I jo intentaré respondre el que sàpiga.
Molt bona tarda. Molt bona tarda a tothom.
Bona tarda. Quin és el final de tot això?
T'asseguro que si el tingués o el sabés no estaria aquí. Estaria retirat al Carib vivint una vida, perquè m'hauria forrat ja. No ho sé. A veure, això és opinatiu, eh? O sigui, hi ha gent que pot opinar tot el contrari. Jo no sé quin serà el final de tot això i sobretot no sé quan serà el final de tot això. I jo crec que pel que fa als esdeveniments d'ara mateix, jo crec que coneguent ja una miqueta Donald Trump, aquesta guerra no n'hi ha per molt, perquè ell és un home de negocis, no? si algú és un home de negocis. I per tant aquesta guerra, que no hagués hagut de començar absolutament mai, no hi havia cap motiu, no hi havia cap perill per l'existència d'Israel, no hi havia cap perill per Europa des de l'Iran, cap ni on, s'estava negociant. Recordem que el dia 28 no esclata la guerra, s'inicia l'agressió contra l'Iran, perquè és exactament el que va passar. I això era un dissabte, el dilluns havien de continuar les converses sobre el programa nuclear iranià a Viena. És a dir, no hi havia cap altre motiu que agafar per sorpresa l'Iran i poder-se marcar la primera medalla Benjamin Netanyahu enviant 50 avions a matar el líder suprem de l'Iran, Ali Khamenei, que era la primera batalla, la primera medalla, el primer triomf que podia... Clar, aparentment l'Iran confiava en que dilluns hi haguessin negociacions i imprudentment aquell home, que va allà un també, aquell home doncs se'n va anar a la seva oficina doncs com cada dia a les 7 del matí. Per això van bombardejar de matí, que és una hora molt dolenta perquè hi ha molta activitat civil pels llocs, i paral·lelament al gran assassinat d'Ali Khamenei, que tant se'n van vantar els israelians, paral·lelament, exactament al mateix moment, els nord-americans mataven 170 persones en una escola, la majoria nenes, un miler de quilòmetres al sud de Teheran. O sigui que Això sempre és bo de deixar les coses en context, no? Com acabarà? Jo crec que no n'hi ha per molt, bàsicament perquè estan pujant molt els tipus d'interès, la inflació i la gasolina, cosa que posa en perill la majoria del Congrés i el Senat de Donald Trump a les eleccions, que aneu midterm elections, les eleccions a mig termini que renoven tot el Congrés i un terç del Senat als Estats Units i que seran el primer dimarts de novembre. I clar, aquí Trump ara té el poder absolut, Trump, perquè són jutges conservadors que dominen el Suprem nord-americà, té majoria absoluta al Senat, té majoria absoluta al Congrés. I sobretot el Congrés li perilla, molt probablement la perdrà, i possiblement, és possible, no és probable, però és possible, que perdi també la del Senat. Clar, el Trump no té cap contrapoder dins l'administració nord-americana. Si se li posa el Congrés i el Senat en contra, tindrà greus problemes per governar de la manera tan autocràtica que ha estat governant, no? No li interessa gens. Per tant, ell creu que està en una popularitat molt baixa i necessita temps per intentar recuperar múscul electoral. Per tant, la guerra, em puc equivocar, eh? Però jo diria que la guerra no n'hi ha per molt. En quant a la situació en general, mireu, jo crec que la història té uns cursos, no? I quan se la força, això és com les rieres, aquell famós càmping de la pobra gent de Huesca, eh? Hi ha una riera, la desplaça, es troba millor una altra, una riera, torna. Bé, aquí al Maresme, que us has d'explicar la riera. Doncs la història és una riera, eh? I de vegades s'intenta forçar excessivament. Això és el que va passar a la Unió Soviètica, es va desmembrar, va passar amb Iugoslàvia, es va desmembrar, va passar amb el mur de Berlín, va caure, i jo crec que Israel pagarà car la manera en què està forçant la història. Israel és un país de 9 milions d'habitants, absolutament depenent dels Estats Units i d'Europa, sobretot dels Estats Units. I el que és més important, econòmicament depèn d'aquests dos factors, però jo diria que encara depèn més del suport de les opinions públiques occidentals a la seva causa. És a dir, de la simpatia que causi a Occident la causa d'Israel, no? De petit poble, supervivents a l'Holocaust, aquesta narrativa israeliana, que jo crec que ha quedat molt danyada, si no destruïda, a nivell no de governs, que ja insisteixo, el trist paper que han fet els governs europeus amb la salvedat del govern espanyol, val a dir, de l'irlandès i de l'eslové, i potser m'han deixat els holandesos també de mi, no? A nivell de govern això ha estat una catàstrofe, és a dir, s'ha donat, s'ha estat d'una manera indirectament còmplice d'un genocidi a Gaza. Per mi allà hi ha hagut un genocidi, que falta la sentència de la Cort Internacional de Justícia, que podria ser 7 o 8 anys, però si ens hem de fiar del que diuen experts internacionals, l'Associació Internacional d'especialistes en genocidi, no? Va sentenciar que allò era un genocidi. Europa ha callat, no només ha callat, sinó que ha mantingut, insisteixo, els acords comercials preferencials, és a dir, que a nivell de govern, en principi, els suports els té intacte, però a nivell d'opinions públiques jo crec que, en fi, és fins i tot majoritària en els Estats Units, a nivell d'opinió pública, que Israel ha perpetrat crims, atrocitats difícils de que s'esborrin. Per tant, això és un desgast molt important per Israel. I després hi ha la capacitat demogràfica, no? Abans que Israel té uns 9, no arriba a 10 milions d'habitants, és un país amb molta escassetat geogràfica, és a dir, molt petit, i clar, està envoltat d'uns països que només es sotmeten a la voluntat d'Israel perquè així ho imposa els Estats Units, però els governs, o sigui, aquí, Quan van dir els països àrabs, què fan? Els països àrabs, no hi ha països àrabs. El que hi ha són règims àrabs i pobles àrabs. I els règims àrabs diuen amén a tot perquè depenen de l'ajuda econòmica o militar dels Estats Units, però són règims que tenen els peus a fang, com es va notar en les primaveres àrabs del 2011. No? És a dir, són governs molt impopulars, que tard o d'hora, és a dir, és allò de les rieres de la història, no? O sigui, governs d'aquest tipus, igual que l'iranià, eh? O sigui, tard o d'hora aquests règims cauran. I aleshores, un Israel imposat militarment amb una hegemonia exclusivament militar, sense un encaix polític dins d'aquesta regió, estarà molt en perill. Estarà molt en perill. I els sistemes d'apartheid, això és un altre forçar la història, els sistemes d'apartheid que està imposant a Cisjordània i a Gaza són insostenibles. Ja va passar a Sud-àfrica, això. Per tant, això pot semblar una bogeria dir-ho ara, perquè o sigui, Israel sembla més fort que mai, però com més s'ha d'utilitzar la força militar per imposar-te, més debilitat política mostres, al meu entendre.
Hola, bona tarda. Hamas, qui és? Un partit polític? És un grup terrorista? És un govern de clandestinitat?
A veure, Hamas, jo el vaig veure néixer, Hamas. Hamas va néixer l'any 1987, amb la primera intifada. Hamas és un clàssic moviment islamista, com els que hi havia en Algèria, com... És un moviment islamista. Sí, és... Clar, el dir moviment, és a dir, és un moviment que té... A veure, per començar, l'islam no distingeix la política amb la religió. És a dir, això que aquí tenim tan clar de separar l'estat de l'església, això en el món musulmà no existeix. Per tant, Hamas és l'acrònim en àrab del moviment de la resistència islàmica. És a dir, que és un moviment i com a tal té una component religiosa, una component política, una component social i una component militar. Què vol dir això? Doncs que, òbviament, fan política i es presenten a les eleccions, estan molt presents a les mesquites, el seu ideari està basat en la llei islàmica, tenen un poderosíssim sistema de fundacions, tampoc que fa repartiment de mantes, de menjar, un sistema, tenen un poderosíssim sistema assistencial, és a dir, que bona part del que ells recullen que procedeix dels països del Golf o major part, són una gent que administra bé, hi ha escassíssima corrupció dins d'aquest moviment, i en la mesura que l'autoritat palestina es va anar corrompent, Hamas va substituir l'estat palestí. És a dir, que la gent, davant la falta de resposta, de seguretat, de garanties, d'ajuda de l'autoritat palestina, va anar acudint a Hamas. Això és la part assistencial. Té una component militar, és a dir, per això és un moviment de la resistència, una component militar per combatre l'ocupació israeliana, i tot això és Hamas. És un grup terrorista? Mireu, jo aquesta paraula no l'utilitzo mai. No l'utilitzo mai perquè està desgastada, perquè només s'utilitza quan s'exerceix la violència des d'un punt de vista de la resistència. No? El meu modo de veure, no hi ha atemptat terrorista més sostingut en el temps que la resposta de l'exèrcit israelià a Gaza. El terrorisme ha estat pur. O sigui, és destruir el 80% d'una zona per aterroritzar els civils i facilitar que marxin. Clar, però no podem dir que periodísticament no aniria bé dir una operació terrorista a l'exèrcit israelià, no s'entendria massa. Per tant, això del terrorisme, com que és tan relatiu, doncs jo en dic un moviment islamista armat, un moviment armat, Normalment jo utilitzo un moviment islamista armat. Això de terrorista és molt relatiu. Els mateixos sionistes a Palestina van ser terroristes fins que no van governar Israel. Eren terroristes perquè fotien bombes als britànics. Això de terrorisme, no. A mi no em commou gens aquesta paraula. Vull dir, no em diu res. Ara, òbviament, la Unió Europea diu que són terroristes, tal, que diguin el que vulguin. Ara, que utilitzen el terrorisme com a eina política, sí? Sí, sí, està clar. Per exemple, en tots els casos d'atemptats suïcides, no? Que n'hi ha hagut molts, això és utilitzar el terrorisme com a eina política. O sigui, jo diria que hi ha actes terroristes, però organitzacions terroristes, jo no vaig utilitzar mai ni a Peta, ni a l'Ira. De fet, la BBC tampoc. Vull dir que això del terrorisme no té massa sentit. O sigui, s'ha desvirtualitzat aquesta paraula.
Bona tarda. Aquí. Hola. Et volia agrair la teva presència i la facilitat per fer d'una cosa tan complexa una explicació en una hora que penso que ens ha ajudat moltíssim a interpretar la realitat. Felicitar-te a tu, però agrair enormement a l'aula per haver-te portat. No és fàcil tenir una persona com tu en una sessió com aquesta. M'agradaria preguntar-te quines raons poden haver per argumentar exactament al revés del que argumentes tu i a la vegada quina relació tens amb la Pilar Rahola.
La primera relació és que vam néixer a 300 o 400 metres de distància. Som de Badalona. La segona relació és que hem sigut companys de redacció, ella estava a la secció de cultura i jo ja internacional. Hem compartit un parell de cara a cares, a BTV en concret, i jo no sé què ven, jo no sé, no argumentaré pas per ella, però jo és una persona que jo sempre he considerat fer una gran agilitat mental, facilitat de paraula, una persona intel·ligent i culta. Pensem diferent.
Hola, hi ha una pregunta. Jo volia preguntar des de molt més al principi. Després de la Segona Guerra Mundial, que tots els jueus estaven escampats per tot el món, que no tenien país propi, penso jo. Qui va decidir que se n'anessin a Palestina a posar-se'n allà a viure i amb aquests percentatges d'habitatge i de terreny que tenien que complir aquesta normativa, qui ho va decidir que se n'anessin allà?
Aquí hi ha moltes respostes demagògiques i jo crec que una de raonable, no? Les demagògiques, per què no l'enviaven a Rússia o a la Patagònia o a Namíbia? No, jo crec que la raonable, al marge de que s'hagués de fer allò, no? Si és que sabia de crear un estat jueu, l'únic lloc on tenia sentit, per tradició i per vincle a un territori, era Palestina. Això és així. Bàsicament perquè, el sionisme es diu sionisme perquè fa referència a Monsions de Sant Jerusalem. O sigui, a veure, sentit geogràfic en té. El que no té sentit, el meu modo de veure, de la manera que es va fer. És a dir, que es deixessin... Una cosa és que Palestina fos una terra de refugi pels jueus que havien hagut de fugir d'Europa. No? Recordem que no és només el nazisme. La primera, onada d'immigrants jueus cap a Palestina es produeix el 1882 amb els pogroms que va haver-hi a l'imperi rus i a Polònia, no? I allà hi arriben fugitius, és a dir. Palestina és un referent pel judaïsme, això no hi ha cap dubte, encara que sigui basat en llegendes bíbliques, però és obvi que allà sempre hi ha hagut jueus, és a dir, durant l'edat mitjana la comunitat jueva abans del segle XIX era d'unes 30.000 persones només, però estaven vinculats allà, o sigui, el judaïsme mira Israel, mira Jerusalem, això és innegable. Ara bé, una cosa és que en un territori on ja hi vivien 1 milió d'àrabs abans de totes les grans migracions del segle XX i uns 30-40.000 jueus, una cosa és que allà s'obri les portes a que hi vagin més jueus a viure, i l'altra cosa és que es doni la sobirania territorial a una minoria que acaba d'arribar allà en contra de la voluntat de la majoria. Són dues coses diferents. Per tant, jo crec que una resposta no demagògica és dir, sí que els jueus tenien dret a tornar o anar a Palestina en la mesura que la comunitat local els acceptés, però el que no tenien dret és a crear-hi un estat en contra de la voluntat de la gent que hi vivia. Per què va succeir això? No hi havia lobby sionista llavors. Allà es van produir dues coses que van ajudar a la immensa minoria, immensíssima minoria de jueus que eren sionistes. Els sionistes estaven molt mal vistos pels jueus tradicionals, pels jueus religiosos, va ser una minoria que els va ajudar molt el fet que hi hagués l'Holocaust, o sigui, allà va quedar, o sigui, l'Holocaust va ser una mena de confirmació en l'imaginari jueu molt ampli de que els jueus no cabien a Europa i que havien de tenir un estat propi perquè no repetís l'Holocaust. Això va ser un argumentari refermador del moviment sionista. Però abans de tot això van haver-hi dues coses que van fer que els britànics prometessin una llar nacional als jueus, en concret a Weizmann, que era un home, a part de ser líder del moviment sionista, era britànic, tenia una bona relació amb el govern i l'estat. Es van conjuntar dos interessos. En primer lloc, el del moviment sionista, que volia crear un estat jueu a Palestina i que veia venir que Gran Bretanya tindria el mandat sobre Palestina. I en segon lloc, la mentalitat colonial. Per això hi ha molta gent que diu que Israel és un projecte colonial. En part és un projecte colonial. En part és un projecte nacional del nacionalisme jueu, és a dir, del sionisme. El sionisme no és cap insult, ni sionisme és com catalanisme, eh? És el moviment nacional del poble jueu. El catalanisme és el moviment nacional del poble català. Però això és el que és el sionisme. Llavors, els sionistes volien un estat a Palestina i Gran Bretanya, estem parlant de l'any 1917, era el lloc perfecte perquè és el centre geogràfic entre Londres i Calcuta. I està el canal de Suez. Calcuta era la joia de la corona de l'imperi britànic i allò era una base perfecta per reposar els barcos en el trajecte de Londres a Calcuta. Per tant, hi ha un projecte nacional que coincideix, amb el projecte colonial de la potència, de la primera potència, l'imperi britànic, estem parlant de l'època de la reina Victòria, del gran imperi britànic. I tenir Palestina, i tenir a Palestina una comunitat jueva, blanca, europea, però britànica, en aquella zona plena de moros que ni els veien, doncs allò va ser perfecte. I aleshores, per què es promet això als jueus? Doncs simplement per una qüestió de racisme britànic, i també dels sionistes. És a dir, literalment no van veure que allà hi vivien 1 milió de persones, perquè anaven en turbant, perquè eren musulmans, perquè era... aquesta gent no pinta res, no? Si instal·lem una comunitat blanca allà, tenim una colònia, sigui, la mentalitat colonial, bueno, la mentalitat colonial, collons, de l'imperi espanyol, del genocidi a Austràlia, de l'esclavitud, 11 milions d'africans esclavitzats, que collons havien de veure allà un milió de persones allà amb el mocador al cap, i no pintaven res. Per tant, aquests s'aparten, i posem blancs jueus i tot perfecte. O sigui, és així. I això encara succeeix ara. O sigui, la visió del món que es té des d'Europa, que és molt minoritària ja, perquè clar, o sigui, entre Europa i els Estats Units és com a molt 1.000 milions de blancs, i que queden 7.000 milions de persones que no són blanques, no? I que veuen el món d'una altra manera, només que anar, jo què sé, a Sud-àfrica, o a Brasil, o a la Índia, o a Xina. Entenen el món d'una altra manera. I nosaltres, amb el Trump, amb aquesta nostàlgia del Trump del Make America Great Again, l'again és pura nostàlgia, és intentar tornar a que el món funcioni de la manera imperial en què ha funcionat, doncs, des del segle XV fins al segle XX. I així és com, o sigui, per això ningú té en compte el punt de vista iranià en aquesta guerra. O sigui, quin és el país que s'ha de sentir amenaçat a l'Orient Mitjà ara? No? L'Iran, no? Ah? Sí, envoltat de bases americanes, sotmès a 30 anys de sancions, amb una potència nuclear regional. Israel té 160 caps nuclears. O sigui, quin és el país que pot sentir un perill existencial per ell a l'Orient Mitjà ara? És l'Iran. Per què la premsa occidental mira el garantó? Perquè valorem diferent la manera de pensar, la manera de ser i el preu que té per persona en funció de si ets blanc o no ets blanc.
Hola, bona tarda. Moltes gràcies per la teva exposició tan didàctica aquí al davant. Et volia fer dues preguntes. Una, que fa referència a aquelles teories que es van esbossar, que no sé si tenen visos de realitat o no, quan va passar l'atac de Hamas, que amb un estat tan poderós com és Israel, amb els sistemes de control de seguretat que tenen, que fan esclatar els mòbils dels seus enemics, tot això, com és possible que fos tan fàcil aquest atac? Suposo que tu també vas sentir aquestes teories. Què opines de si Netanyahu podia tenir interès per salvar-se dels judicis que tenia pendents i embarcar-se en tot això, i que és evident, mirat a posteriori, que li ha sortit molt bé, diríem, l'operació, no? Perquè l'opinió pública, que és la segona cosa que et volia preguntar, s'ha oblidat, diríem, de tot això. Quina informació tens pel que fa a l'opinió pública d'Israel a nivell crític respecte a tot el procés?
Bueno, aquí hi ha dues preguntes. La primera, a veure, a falta d'una comissió d'investigació formal amb uns resultats creïbles, que Netanyahu va allargant el temps, és a dir, que no vol, doncs jo no tinc per què pensar que allò sigui una operació de falsa bandera. Això també, això és les mateixes teories que es van llançar amb l'11S en el 2001, de dir que allò ho havien provocat els americans per anar a envair l'Iraq. Jo crec que la realitat és força més simple de tot el que corre per les xarxes socials i la conspiranoia. En la meva opinió, es pot demostrar el contrari, no? Tindria sentit que fos el contrari. De totes formes, jo veig molt difícil que en un estat com l'israelià o el nord-americà no s'acabés sabent amb el temps que hi ha passat de que allò havia estat instigat des del poder. Molt difícil. Jo penso que el 7 d'octubre del 23 va passar una cosa molt similar a l'11 de setembre del 2001. És a dir, que hi sabien que es preparava alguna cosa. Això està publicat al Congrés nord-americà, eh? O sigui, el Congrés nord-americà va determinar que l'11 de setembre del 2001 l'administració nord-americana no va fer suficient per evitar aquests atemptats. Que això no vol dir que els hagués provocat. Per què no van fer suficients? Doncs jo crec que la mateixa prepotència imperial de què parlàvem abans fa pensar que l'enemic no serà capaç de fer el que pot acabar fent, no? Si els americans jo crec que pensaven que es preparava algun tipus d'atemptat, però que els agafarien allò que en diuen con las manos en la masa, i que aleshores de totes formes ells demostrarien que pretenien fer una matança i llançar-se a l'Iraq. L'Iraq estava cantat que l'anaven a envair, això estava clar. I aquí a Gaza jo crec que és el mateix, o sigui, ells sabien que Hamas preparava alguna cosa, entre altres coses perquè les noies que estaven a les torres de control del mur de Gaza, dic noies perquè bàsicament són soldades que estan allà amb les càmeres vigilant, i van advertir repetidament els comandaments de que Hamas estava fent preparatius militars, no? Parapentes, i no els van fer cas. Jo crec que van pensar que no passaria la magnitud del que va passar, és a dir, que no serien capaços. Ells estaven convençuts de que el seu mur era el més segur del món i que allò era infranquejable i que no travessarien mai i que en tot cas si feien algun tipus d'operatiu doncs ho resoldrien com sempre a Gaza, ja les guerres del 12, del 14, o sigui, un petit gest de Hamas, fotien allà un bombardeig, mataven a 2 o 3 mil persones i ahir, no? I bueno, Hamas va fer el que va fer, va aconseguir fer el que va fer i Al-Qaeda va aconseguir fer el que va fer doncs 22 anys abans. I no m'atreveixo a dir res més, vull dir, calen proves per demostrar conspiracions. O sigui, i a més amb el tema d'Israel hi ha un altre factor. L'obsessió d'Israel, ja molt abans del 7 d'octubre, és anexionar-se a Gaza. No d'una forma formal, però sí el que estan fent ara acceleradament, aprofitant el rebombori regional que hi ha, no? És a dir, fotre fora el màxim de palestins de Cisjordània, fent-los la vida impossible o assassinant-los directament, cada dia hi ha algun acte violent o un altre per part de colons, i estava l'exèrcit israelià i els serveis secrets interiors, que era el Mossad interior, se'n diu el Shin Bet, estaven molt concentrats en fer la vida impossible als palestins de Cisjordània. I Gaza donaven com un territori allà acotat, tancat, i que, en tot cas, un bombardeig en tant en tant i estaven tots molt concentrats en Cisjordània. De forma que tenien molt pocs operatius al voltant de Gaza convençuts que no passaria res. Jo crec que és un error de prepotència i de mala gestió militar el que va acabar deixant fer a Hamas, no? Combatre dins de l'estat d'Israel pròpiament durant 3 dies, això no és poca cosa. Fas la sorprendre.
Hola, jo et voldria preguntar pels nens i les nenes i els joves que estan més que en tota aquesta situació, bueno, aquest genocidi, com podran refer-se, com, quan, bé que encara no s'ha acabat, no? Però com podran no viure amb un odi, perquè és que a mi se'm faria molt difícil no sentir un odi cap als que t'ho han destruït tot, t'ho han desfet tot, t'han desfet la joventut, la infantesa, has passat gana, què t'he de dir?
Home, a veure, aquí cada persona és un món, amb això, com a tot el món. Vull dir, hi ha gent que realment acaba boja, hi ha gent que acaba amb traumes de per vida, estrès posttraumàtic, hi ha tota mena de patologies psicològiques, sobretot, òbviament, amb els menors, no? I després no hi ha dubte que aquí sortirà una nova generació de combatents. Sí, això no cal ser molt espavilat per entendre-ho. Sí, va bé. És lògic, no? A més és que és humà, vull dir, els palestins són diferents de ningú més. Tenen una capacitat de resiliar, jo crec que és el... I ara no rigueu, eh? Però jo crec que després del poble jueu d'aguantar 2.000 anys de persecucions a Europa, és el poble amb més resiliència que hi ha, són els palestins. S'assemblen molt els jueus dels palestins. Ells s'enfaden si els hi diuen. Però tenen moltes coses similars. Per exemple, els palestins són la població àrab més ben preparada i educada i amb més capacitats intel·lectuals i socials del món àrab. La major part de la població viu a l'exili, com els hi passava als jueus, i tenen una voluntat de mantenir-se en la seva terra indubtable, no? O sigui, estan allà batallant com a mínim des de l'any 48, això són 70 i escaig anys, i els hi ha passat de tot, eh? Neteges ètniques, matances, i allà estan, i això va per llarg. Per tant, el més probable és que efectivament a nivell intel·lectual i social allà s'ha perdut una generació com a mínim, perquè ja veurem això de casa què passarà, no? Però no hi ha dubte tampoc de que sortirà una nova generació de combatents. I, en fi, això seria el més lògic.
Hola, aquí. Aquí, Kikia. Després de 1000 preguntes que queden pendentes de fer, perquè això no s'acaba mai, ni s'acabarà, no sabem mai el fi, però una curiositat que tinc és quin criteri va haver-hi per fraccionar Palestina de la manera que està fraccionada? Fes-hi Jordània a dalt i la franja de Gaza a baix. Quina raó hi va haver-hi per fer això?
Bueno, van buscar... A veure... Els jueus eren tan pocs i tan concentrats a la zona de Tel Aviv, això s'ha parlat, eh? Pim. Quin pim teniu? Ah, és secret. Tu és el que tens a la targeta de la banc.
És el mateix.
Va. A veure, la partició, o sigui, era, bueno, a veure, això va ser l'any 1948, correcte? Però és que els britànics ja en van fotre un altre just un any abans, que va ser el subcontinent indi. 13 milions de morts en aquesta partició. O sigui, on van separar Pakistan de l'Índia, en el trasbassament de poblacions, 13 milions de morts. Vull dir que el tema del té a les 4, déu-n'hi-do, no? A part de fer un genocidi d'aborígens a Austràlia. I ser l'imperi britànic i tot això que agrada tant a Downton Abbey, totes aquestes històries i aquest glamour. I... No cal que m'extengui. A veure, partició de Palestina. Aquí, igual que tot arreu, és que a veure, com separaríem Catalunya entre castellanoparlants i catalanoparlants? Posem allò, com en deien allò aquests de Ciutadans, allò del tarrambadatarra o tarra... Com? Tabarn. Clar, com collons posa els castellanoparlants a Tabàrnia i els catalanoparlants a la resta? A més, sota amenaça de mort i de violència, una matança, no cal anar a Palestina, o a l'illa. Clar, en llocs on hi ha poblacions tan barrejades, és possible traçar fronteres, però clar, traçar fronteres acordades. Si no són acordades, la matança està garantida. A l'illa, òbviament. Aquí, quin va ser el criteri? El criteri va ser que els jueus, on tenien més població, només tenien majoria aquí, de la Bitxa, però on hi havia més població jueva s'havia assentat a la franja litoral. Aleshores, al desert, a part de Beersheba i tal, hi havia certes comunitats jueves, però bàsicament no estava poblat. I on vivien més palestins? Galilea, Cisjordània i Gaza. Però, per exemple, tota aquesta zona, Lida i Ramla, aquí hi havia palestins però també jueus. Aquest va ser el principal punt de netejament que va haver el 48. Duit i Rambla. Aquí van expulsar l'exèrcit d'Israel, el 48 va expulsar 70.000 persones, aquí cap a Cisjordània. Va, o sigui, per això jo penso que a la llarga tot això es farà, jo crec que es farà insostenible, en la mesura que Israel, ara Israel, això que tant critiquen del moviment pro-palestí que diuen del riu al mar, que volen expulsar els jueus, això vol dir que volen expulsar els jueus, és que la veritat és el contrari, estem a lo de sempre. O sigui, Israel avui dia ja va del mar al riu, riu Jordà, mar Mediterrani. Per què? Doncs perquè això ho tenen ocupat, no ho han annexionat de facto, però està de fet annexionat. Aquí és el que us deia, o sigui, tots aquests poblets palestins estan absolutament tancats, o sigui, Israel ocupa tot, excepte els nuclis urbans. I els petits poblets que queden entre els grans nuclis, Jenin, Tulkarm, Ramallah, Qalqilia, tot això, Hebron, aquí van tancant-hi els palestins cada cop més dins el casc urbà. En el cas d'Hebron fins i tot hi ha assentaments dins el casc urbà. I tot el que és la zona grisa que està plena de poblets palestins, els van despoblant. Els van despoblant amb amenaces, amb morts, amb pressió, amb la col·laboració. L'exèrcit d'Israel és obvíssim que col·labora amb els colons per expulsar aquesta gent. No? Per tant, Israel ja va del riu al mar. El problema d'això és un problema demogràfic, que del mar al riu, si sumes tota la població palestina que encara queda, pràcticament són més del 40% de la població. Què provocarà això? Doncs que el sistema d'apartheid aquí s'anirà extenent cap al territori israelià. Es començarà a prohibir els partits palestins. Ara, el 20%, això s'ha de saber, el 20% de la població israeliana és palestina. Són els que no van marxar o no van ser expulsats de l'any 48. Constitueixen el 20% de ciutadans d'Israel, que són ciutadans més o menys de segona categoria, però tenen la nacionalitat israeliana. Més dels 5 milions de palestins que viuen als territoris ocupats dona que del riu al mar, més del 40% de la població ja és palestina. És a dir, governar aquest territori amb aquesta població sota hegemonia jueva vol dir que no els hi podran donar mai els drets civils ni de vot. Això és la sud-africanització de tot aquest territori de Palestina. Això pot durar una dècada, dues dècades. De fet, a Sud-àfrica va durar uns 80 anys, però això és insostenible. És el que dèiem del fluir de la història. No? Hi ha situacions que les dius ara i et prenen per boig, però que si rumies una mica veus que això és insostenible. És a dir, que la solució per la pervivència de l'estat d'Israel com a estat jueu no és matar palestins, sinó és acordar coses amb els palestins. Si aconseguir, o sigui, Israel no tindrà mai un encaix dins d'Orient, per més guerres que guanyi, al meu entendre, no tindrà mai un encaix dins l'Orient Mitjà si no solventa el problema que té, no amb Mauritània, amb Marroc, aquest intercanvi de favors que han fet amb Marroc, el Sàhara i tota aquesta història dels acords d'Abraham. No, qui els hi obrirà? L'únic poble que els hi pot obrir la porta a la connexió amb tota la regió és el poble palestí. Si ells tanquen un acord amb el poble palestí i es reparteixen d'una forma o altra, amb un estat, amb dos estats, Palestina, automàticament Israel quedarà assentat i encaixat dins l'Orient Mitjà sense necessitat de més guerres. O sigui, la veritat, o sigui, la solució és la contrària a la que està abocant els israelians el govern ultrasionista, parafeixista de Benjamin Netanyahu. en la meva opinió.
Bona nit, Joan. Perdó. Ei, tenia moltes ganes de conèixer-te perquè a casa meva hem parlat de tu desenes i desenes d'hores. A part de compartir un nom, jo sóc el fill del barber de la Rambla.
Hòstia!
Per fi et conec, punyetero. No tinc molta il·lusió. He vingut expressament des de Palafolls que dic, aquesta setmana no el perdo. Ei, no, abans de res, conyes a banda. T'haig de felicitar perquè la feina que estàs fent, la tasca que fas, i segurament totes aquestes senyores i senyors que estan aquí deuen estar d'acord amb mi. Ningú més té pebrons de fer-la, tio. Vull dir, això s'ha de reconèixer. T'han de posar un carrer a Badalona, tu. Gràcies.
Vale, doncs, moltes gràcies i donarem per acabada la conferència. A mi per a Sant Pere. Gràcies a tothom.